Bon dia i benvinguts a aquest programa. Avui parlarem de la pedagogia sistèmica, en què consisteix, com s'aplica i quins resultats es poden obtenir en l'alumnat quan s'aplica a l'aula.
Quan s'aplica qualsevol canvi, sigui a la llar, als llocs de treball, a nivell polític o en qualsevol àmbit relacionat amb l'esmentat canvi, ens hi trobem sempre amb defensors i detractors de les noves teories. Doncs bé, en un cap tan sensible com és el de l'educació, naturalment ens hi trobem també sovint debatent els pros i els contres d'un nou sistema pedagògic. Fa ja un temps que s'estan organitzant a diverses universitats una sèrie de màsters i postgraus que ofereixen una nova formació sobre l'anomenada pedagogia sistèmica i sobre la seva aplicació en l'àmbit educatiu. Per a situar-nos millor, abans de començar, llegirem la presentació d'un d'aquests postgraus que s'imparteix a la Universitat Autònoma de Barcelona. Llegim. Els temps que vivim estan marcats per canvis molt ràpids i d'una gran complexitat. Avui, l'educació formal i no formal conviuen molts, en l'educació formal i no formal conviuen molts contextos culturals, socials i familiars. Això implica que els professionals de l'educació, tant els equips directius com els docents o els educadors socials o els pedagogs, es vegin abocats a gestionar aquesta riquesa i varietat de contextos complexos. Són contextos complexos que poden realitzar la seva tasca. Els cal, doncs, desenvolupar competències i habilitats basades en un pensament capaç de captar les interaccions, operar en xarxa i tenir estratègies d'intervenció des d'una perspectiva àmplia que inclogui tots aquests sistemes implicats en la interacció educativa. Un nou paradigma pedagògic que possibilita als docents mirar la realitat educativa com un tot, vinculant els sistemes familiars, socials, culturals i històricos i, d'altra banda, veure com això, com aquesta interacció, influeix i repercuteix i està a la base dels processos d'ensenyament-aprenentatge.
Per explicar-nos en què consisteix aquesta pedagogia sistèmica, com es pot aplicar, quins beneficis ens podem treure amb els alumnes, tenim amb nosaltres Mercè Pena. Mercè Pena és mestra del Col·legi Antoni Vilanova, és directora coordinadora d'un màster de pedagogia sistèmica a la Universitat Rovira i Virgili, té diverses publicacions en revistes d'educació i imparteix també cursos de formació. Amb aquest currículum veieu que ens pot parlar molt bé de la pedagogia sistèmica. Bon dia, Mercè.
Bon dia, gràcies.
Doncs per començar ens podries explicar en què consisteix la pedagogia sistèmica?
Doncs primer de tot agrair-vos l'estar aquí i segon doncs, la introducció que ha fet la Isabel llegint una miqueta el que presentem quan la gent... Què és la pedagogia sistèmica, no? El que fem primer és contextualitzar una mica on estem, els temps que estem vivint, no? Són temps de canvi molt ràpid, de molta informació, i el que presenta la pedagogia sistèmica és mirar aquests canvis des d'un tot, com bé ha dit la Isabel, no? Contemplant tota la complexitat de les xarxes, dels sistemes que estan interconnectats. Quan parlem del sistema educatiu, només a vegades ens ve la imatge de l'escola i dels mestres. Això no és cert. O sigui, el primer són les famílies amb els fills. El primer de tot és les famílies. Si una família no decideix portar els fills a aquesta escola acabarà tancant. Per tant, imaginem quin importants són, no? Són els pares, són els alumnes, són els equips docents, són els equips directius que marquen un projecte, és l'estructura, l'edifici, són les persones que ens cuiden, les persones que netegen l'escola, que fan que sigui un lloc agradable, la persona que vigila la porta, els monitors de menjador. Són les persones que venen a fer el que diem pas, no? Les feines que nosaltres necessitem administratives. l'escola, l'educació, no és només això, és també tot el sistema educatiu que està gestionat, en aquest cas, per institucions molt més grans des de Tarragona, no? Tenim inspectors, tenim consellers, tot això és el sistema educatiu. Nosaltres, quan només mirem, pensem que només és l'escola i que només l'escola són els nens i els mestres. Doncs mireu, quan s'obre la porta a l'aula, entren els nens i entra tot això. Entra el nen amb la història que ha tingut aquest matí menjant el colacau, no? Bevent el colacau amb el papa, amb la mama o amb el germanet, amb tot el que va passar ahir. Entra la mestra o el mestre amb tota la seva història personal. Entren els sistemes familiars, les històries de cadascú. Entra l'espai, entren les relacions entre companys, que important, no? Els claustres. Tot això és... Doncs el que ens facilita la pedagogia sistèmica és poder tenir aquesta mirada prou àmplia i les eines per contemplar tot allò que en primera vista no podem veure. És com si poguéssim fer un pas enrere i des d'aquí, des d'una distància, poder observar tots l'entramat que està movent. Llavors, res és tan senzill. Allò que a vegades veiem com un símptoma en un alumne, no aprèn, no? No deixa de ser un símptoma d'altres coses que amb la distància podem entendre per buscar estratègies i facilitar-li l'aprenentatge, perquè la nostra tasca és acompanyar durant un temps limitat l'aprenentatge d'aquests alumnes, però qui sempre estarà amb ell serà la família.
Oh. Però llavors vosaltres, o sigui, treballeu en tot aquest entramat, uh-huh. I llavors quins objectius concrets assoliu que no podríeu assolir si no tinguéssiu aquesta visió de conjunt, no? Quins són aquests... Perquè clar, vosaltres teniu una visió de conjunt que sempre la teniu present,
sí, sí.
I sempre la aneu treballant, no? La aneu, sí. Llavors, qui són aquests objectius precisos que us afavoreix aquest sistema de treball, no?
Sí, el primer de tot, amb les formacions, el que hi ha és una gran formació amb totes les noves... els nous avançaments, no? O sigui, per exemple, amb la formació amb el màster que tenim a la Rovira i Virgili, doncs ja les últimes innovacions amb neurociència, es treballa les intel·ligències múltiples, es treballa introducció a la física quàntica, totes les noves ciències que ens aporten informació per entendre el temps actual. A més de totes les teories pedagògiques que agafem i acoplem, perquè com abans li comentava la Isabel, un momentet que hem tingut, una de les coses que ens aporta la pedagogia sistèmica és que inclou. No és el que s'ha fet fins ara està malament, sinó és el que s'ha fet fins ara ens ha funcionat fins aquí i inclourem aquesta mirada o aquesta manera de treballar per ampliar i per donar més facilitat. Em tornes a dir, quins objectius? L'objectiu és, primer de tot, crear camps d'aprenentatge, portar l'alegria de viure a l'aula, crear climes que afavoreixin la vinculació. Estem molt present les emocions, perquè l'emoció és el que ens mou a la vida, no? Llavors hi ha tot un treball, un tenir present a totes hores les emocions, els camps emocionals que s'estan generant. Això implica que hem de treballar plegats, amb el claustre, amb tota la resta de docents, amb les persones que estan allà dintre, amb les famílies, sobretot, amb els alumnes. Això és el que aporta. No sé si queda molt clar.
Sí, però llavors el camp emocional, que vosaltres com el reconduïu? Com el feu treballar? Cap on el dirigiu, no? Per anar fins a la pedagogia, a l'aprenentatge, a la relació...
Sí.
No, suposo que voleu millorar la relació, l'aprenentatge, no? Però com la reconduïe?
Doncs, per exemple, el que fem és, a l'ampliar la mirada, posem un exemple, un nen presenta un símptoma concret, no? Fins ara el que es fa és, es mira l'alumne que té aquest símptoma concret, no? Doncs nosaltres fem un passet una miqueta més, mirem el nen, l'alumne, que presenta aquest símptoma i què està passant en aquest moment amb la resta de sistemes que l'envolten. Primer que mirarem, sistema familiar, el sistema de l'aula, la relació amb els companys, la relació amb altres mestres. Sí? Llavors, quan tenim tota aquesta informació, a vegades el que sembla una cosa molt evident, no és tan fàcil. Intervenim no només amb l'alumne, sinó que intervenim amb tots els sistemes que estan connectats. És a dir, posem l'exemple que aquest alumne necessita anar unes horetes a l'aula d'educació especial. Doncs aquestes hores que surt, aquest alumne continua estant present i es continua fent un treball amb la resta d'alumnes perquè inclouin aquest alumne que ara en aquell moment no hi és. Tots formem part d'un grup, això és importantíssim. Llavors el que anem mirant és el sentit de pertinença, que hi hagi aquest sentiment de que tots formem part d'un grup. Això només es pot aconseguir quan contemplem totes aquestes variables. El que fem és això, és anar ampliant mirades. Ampliem la mirada no només del símptoma, intervenim no només amb la persona en concreta, sinó en el sistema. Intentem no donar per sentat allò que és tan obvi, sinó deixar sempre pas a que poden passar altres coses, no? És bonic quan deixes l'espai, no? I deixes un temps veure què està passant realment, no fer un judici ràpid. El que té aquest alumne és tal. Bueno, molt bé, anem a esperar. Anem a passar les proves pertinents que li toquen, però anem a veure si doncs, potser modificant els companys que té al voltant, modificant una línia que s'està seguint de normes que potser no connecta amb aquesta manera de ser de l'alumne, mirant sobretot el que sí que tenim disponible, els talents. El que treballem amb els alumnes és buscar tots els talents, perquè tots tenim talents, el que sí que tenim disponible. No anem a mirar el que no tenim disponible.
Llavors, és un treball molt individual, aquest.
Molt individual i alhora és grupal, perquè com que tots estem connectats amb sistemes, quan es belluga una petita peça, tot el sistema s'acaba movent, no? Si ens imaginem una xarxa, no? Si tu tires d'una cantonada, s'acabarà movent l'altra punta. Doncs el que plantegem és això, és a vegades una petita intervenció amb una punteta, el que fa és moure tot el sistema. Doncs contemplem què està passant, què s'està movent, no? Cap a on va aquesta direcció, quin és el moviment que ens convé, com afecta la resta del grup. Així és com treballem.
Llavors, mirant el grup, quan el tens al davant, això s'entén perfectament, però quan es tracta, per exemple, que dius tu, de també el que li passa al nen, a la família... Sí. Això com ho treballeu? O sigui, ho relacioneu amb la família, demaneu
sempre
el seu suport?
Sempre.
Què els demaneu a la família i com responen elles?
Bueno, no els demanem res més que la confiança. El primer de tot que fem és agrair als pares que ens deixin i depositin la confiança en que nosaltres durant moltes hores acompanyem el procés d'aprenentatge dels seus fills. Això és... A vegades no ho tenim present, no? Però per uns pares el tresor més important és els seus fills. Llavors, qualsevol cosa que fan, que a vegades a nosaltres ens sembla una mica, ostres, no? Què m'està dient aquest pare? Normalment ho fan, i tots ho fem per amor, perquè volem solucionar alguna cosa del fill. El que passa que a vegades l'estratègia utilitzada o la manera de fer-ho doncs no és la dient en aquell moment, no? El que creem són climes de confiança. O sigui, els pares el que intentem és que confiïn plenament en nosaltres i que tots dos junts, els mestres, l'escola, amb els pares, mirem l'aprenentatge dels alumnes. Això implica que les famílies entren a l'aula. Les famílies són presents dins de l'aula. No cal que sigui físicament, sinó que les tenim present tota l'estona. Demanem permís als pares. Les reunions són molt importants, les reunions inicials, les reunions individuals, de seguiment, la confiança que puguin tenir en el sistema educatiu, que es puguin parlar les coses, que es puguin trobar solucions... És el més important. Això costa una mica perquè fins ara la família sempre ha estat una mica com allunyada de l'escola. Va ser necessari, no? Però si cadascú està en el seu lloc, ocupant el lloc que li toca, les coses funcionen perfectament. Jo sempre poso l'exemple de que jo amb uns pares no els hi diré el que han de fer per sopar el seu fill, perquè a mi no em pertoca. Llavors ells han de confiar que el projecte educatiu que tenim amb aquesta escola és perfecte i és el que estem fent que funcioni per donar les estratègies d'aprenentatge. Llavors, marques com una línia molt senzilla, molt fàcil, de respecte de la feina de cadascú. Però això només es pot fer amb confiança. Llavors, hi ha persones que no pots agradar a tothom, però no. Sí que intentes doncs, mostrar que si tots mirem en la mateixa direcció, l'aprenentatge és possible. Si hi ha un enfrontament pares-escola, l'aprenentatge és impossible. És impossible, perquè els nens són fidels als pares.
Llavors teniu unes reunions sistemàtiques, sí. Globals, i d'equip, i després amb els pares, o com...
Mira,
perquè això és, clar...
Això el que s'intenta és, amb el teu tarannà i amb la teva manera de ser, doncs a les reunions d'inici de curs, explicar una miqueta com funcionaràs, explicar als pares que el canal de comunicació és obert, que les entrevistes tens unes hores i que les poden utilitzar, el que intentes és això, res més, no és res especial, és el que hem fet fins ara amb sentit comú i amb molta tranquil·litat. Una de les coses que també es cuida molt durant la formació és el treball personal del docent. El docent ha de tenir estratègies, ha d'estar molt tranquil i ha d'estar molt ben cuidat. Perquè si un docent es troba malament, està nerviós, no està a gust amb la feina que fa, pel que sigui, per circumstàncies personals, no està en el lloc, en aquell moment idoni, no està fent la seva feina bé. Llavors el que contemplem és que també tinguem aquest barem de saber mesurar on estem, què estem fent, en quin moment em trobo, en quin moment personal estic de la meva vida, per fer això o no per fer això.
Llavors, les reunions d'equip?
Les reunions d'equip són importantíssimes. Les reunions de claustre, les reunions amb els paral·lels, són molt importants. No vol dir que actualment hi ha una xarxa d'escoles on el seu projecte educatiu és sistèmic, llavors se li diu xarxa d'escoles sistèmiques a Catalunya, que és el lloc on el país, el territori on més fort s'ha agafat la pedagogia sistèmica. Hi ha unes 17 escoles on el seu projecte educatiu està fonamentat amb la pedagogia sistèmica. Totes les altres persones que han fet la formació, com us he dit abans, són doncs, la 11a promoció de l'Institut Gestalt i nosaltres anem ja per la segona, la UAB va per la quarta, o sigui, totes aquestes persones estan en escoles que no són sistèmiques, però la seva manera d'actuar facilita i crea ambients que són propicis perquè comencin a haver canvis, perquè estiguin el més a gust possible. Una cosa no exclou l'altra. Si tu pots tenir la formació en pedagogia sistèmica i estar en una escola on mai han sentit parlar de la pedagogia sistèmica, però la teva manera de mirar, d'estar amb els companys, de poder treballar, de poder, doncs et facilita molt més estar en el teu lloc de treball.
A part de la formació i de la predisposició i de la mirada, no? Mm-hmm. Té que haver-hi, per exemple, unes estratègies per fer les reunions d'equip, sí. Per introduir els aprenentatges, no?
Els aprenentatges els introdueixes igual que ho faries amb un altre mètode. No és un mètode, és una manera d'estar a l'aula que crea camps d'aprenentatge, és una manera que porta la vida a l'aula, que tot tingui un sentit, que es treballi la pertinença, i treballaràs les matemàtiques, la suma, o la resta, la suma portant-ne, o les divisions, treballaràs tot igual, els continguts que s'hagin de treballar, però amb molta més tranquil·litat, amb un mirant molt més el que està passant i creant climes. La importància és crear aquests climes emocionals que faciliten l'aprenentatge.
I en aquest cas, per exemple, a l'escola, Antoni Vilanova, uh-huh. I treballes tu en aquest sistema a la teva aula, uh-huh. I altres aules que també, o altres mestres que també apliquin aquesta pedagogia?
A l'escola Antoni Vilanova, de moment, no hi ha persones que estiguin formades en pedagogia sistèmica. Però torno a repetir, la pedagogia sistèmica, nosaltres li diem primer la pedagogia de l'abundància, perquè el que mira és el que sí que tinc disponible, i segona, la pedagogia del sentit comú. Llavors, persones amb sentit comú n'hi ha moltes. Mm. Hi ha grans professionals que ja estan aplicant això.
Ja. Yeah.
El que no té és el nom de pedagogia, però ja estan aplicant. I quan connectes amb aquesta persona i la teva mirada i la seva connecten, tirem endavant amb propostes que tu vas fent. Doncs mira, què et sembla si treballem doncs, els orígens d'aquest grup d'alumnes perquè veiem que no acaben de fer pinya, no? I creiem que és important doncs, que sentin que formen part d'un grup, no? Què et sembla si mirem, doncs, potser en aquest grupet tenim molts nens que no se senten que són d'aquí, no? O que acaben d'arribar. Treballem-ho des d'aquesta manera. I quan connectes, connectes i és la mar de fàcil. I quan no, no passa res, perquè tu continues fent la teva feina mirant amb bons ulls i el que hi ha és el que tenim disponible. No és...
Llavors, vosaltres no contempleu la línia d'escola, pedagògica d'escola?
Sí, hi ha escoles que agafen.
Que l'agafen com a línia pedagògica.
Sí, però llavors les persones que l'agafen han fet tota la formació. Normalment són equips directius, tenim l'escola Martinet, que és un gran referent a nivell pedagògic perquè és una escola viva. Tenim Escola Congrés Indians a Barcelona, que també és un gran referent per ser escola viva. Sant Pere de Ribes, escoles, per exemple, concertades, o tenim l'Escola Joviat a Manresa, on la línia és... En Jordi Vilaseca va ser company meu a la formació, és sistèmica, entre altres moltes coses, no? Llavors, sí, hi ha escoles que dintre del seu projecte educatiu ho han fet, ho han marcat, però això representa que gran part del claustre ha fet la formació i que l'equip directiu que porta el projecte estar completament d'acord.
Llavors, l'aprenentatge, per exemple, dels alumnes, encara que siguiu els mètodes, si esteu tan centrat en la, podríem dir, en la dinàmica, la deveu introduir, el que ho fa, encara, si no hi ha una línia general, també des d'una forma, des d'una perspectiva d'un equip, no d'equip docent, no d'equip docent només, sinó de l'equip dels alumnes.
No t'he entès. No entès.
El treball d'aprenentatge, nens, és una cosa més bé individual o la fan també amb equip, amb els seus companys?
Molt interessant aquesta pregunta. No l'havia entès, però és molt interessant. Tu el que mires és l'alumne amb les seves individualitats i cada alumne és un potencial brutal. Però, a més, quan estan plegats en grup, resulta que allò no és uno y uno son dos, és uno y uno hacen 5.000. És una passada el potencial que es crea. Llavors, hi ha moments que treballes, com a qualsevol aula, no? amb coses individuals, potenciant, i hi ha moments que és interessant el que es crea en grups, en gran grup, en petit grup. Llavors, intervens segons el que creguis necessari pel que estàs treballant, no? Pel projecte que estàs fent o pel tema que t'interessi fer o la unitat de programació. Depèn de cada escola si treballen per projectes, per unitats temàtiques, seguint un temari d'un llibre. És igual. Tot no es clou una cosa a l'altra. Això és molt interessant per mi, que no es clou. Que vagis on vagis, no es clou.
I, per exemple, tu has notat algun canvi a nivell d'aprenentatge amb alumnes que hagin tingut problemes en cursos anteriors? I quan t'arriben a tu utilitzant la pedagogia sistèmica, has notat canvis?
Jo he notat canvi quan un nen l'etiquetes, que ràpidament l'etiquetem, és molt difícil treure-li l'etiqueta. A vegades li vols treure, però se li ha quedat. Sabeu quan es queda el trosset aquell de fel-ho, no? Doncs és molt difícil. I llavors, quan el nen està molt ocupat mirant la seva etiqueta, no pot estar disponible per l'aprenentatge. Llavors, el que notes és com que tu no mires l'etiqueta perquè no la veus, sinó el que veus és tot aquell potencial que sí que té, el que sí que sap fer, perquè tots tenim alguna cosa que sí que podem destacar. És que, mireu, amb les intel·ligències múltiples van començar per 5, 7, 9 i l'altre dia llegia que tenim 17. Vull dir, imagina't, no? Tots tenim alguna cosa fantàstica i talentosa. Quan mires cap aquí, dones força a l'alumne. Llavors, el que aprèn, ho aprèn des d'un altre lloc, amb molta més tranquil·litat. I aquí està el canvi. Aquí està el canvi. Amb aquell nen que a vegades era tan conflictiu, canvia la seva actitud, perquè ja li has tret aquella etiqueta de tan conflictiu, no? I entens coses que estan passant i l'acompanyes i li pots dir, entenc perfectament que ara la teva situació, per exemple, a casa és molt complicada i tu estàs molt ocupat i no passa res. Esperaré el temps que sigui necessari perquè no és una cosa teva, és una cosa que ara estàs passant, no? Imaginem que aquest nen, doncs a casa seva hi ha una persona molt malalta, no? I el nen ve a l'escola amoïnat. Aquest nen no aprendrà de la mateixa manera que un nen que a casa seva tot està funcionant més o menys bé, no? No té aquesta ocupació. Doncs quan això ho tenim present i li dius, tranquil, ho entenc perfectament, tu ves fent, ja agafaràs l'esbranzida quan estiguis disponible, no? Les coses es tranquil·litzen.
Però l'escola també dona l'oportunitat als nens, a vegades, de superar les seves dificultats i de sortir del món estrictament familiar per socialitzar-se, no?
I tant.
Llavors, també, enfrontar-se amb dificultats amagades, que siguin adequats per ells, però també és bo
i
que ells tinguin que dificultar. Vull dir que també acompanyar-los. Tant l'escola, jo ho pregunto en el sentit de que hi ha coses que són més pròpies de la psicologia i altres que són més pròpies de la pedagogia. Llavors, una de les coses que té l'escola i la societat de l'escola, tant els alumnes com tots els mestres i tal, és que els hi donen models nous, els hi donen referències nous als nens, i han de ser ells mateixos, i han de superar també dificultats, no?
Això és magnífic.
Això com ho veus tu relacionat amb la pedagogia sistèmica? No sé si facilita massa o no s'està massa...
Sí, és completament coherent i lògic amb el que passa. Tu els acompanyes en el seu procés d'aprenentatge amb tot el que els hi portarà la vida. Siguin situacions noves, situacions més dures, més agradables, menys agradables, la convivència és bàsica, les competències interpersonals, les competències de saber estar, conviure i habitar el món són les més importants. Veiem lo ràpid que van els canvis, el que havíem après fa un temps, ara ja està obsolet, no? Però el que no canvia és com em relaciono amb els altres, com puc tirar endavant, no? Com davant d'un fet que pot ser dolorós o que pot ser dur, puc superar-ho, el que estàs dient, Isabel, no? Com, i amb els companys aprenen moltíssim. I els nous referents, els mestres com a models, no? Però clar, llavors tu també t'has d'haver mirat una miqueta, no? I saber en aquest moment com em trobo, com estic, què m'està tocant aquí o què em molesta, no? Això també implica un treball personal.
Aquest màster que s'està fent a la universitat,
sí,
és per alumnes que acaben magisteri, per psicòlegs, per pedagogs.
Sí. Sí.
I a l'escola de magisteri, doncs, que bueno, ara no sé si és ben bé aquest nom, perquè quan jo estudiava, doncs era...
Sí, quan estudiava també.
Sí. Hi ha alguna assignatura o en algun moment es fa referència a aquest tipus de pedagogia?
Hem tingut molta sort aquí a Tarragona, ha estat fabulós el camp de Tarragona. Estem molt agraïts perquè des del començament vam tenir la doctora Isabel Vizcarro, que del Departament de Pedagogia de la Rovira i Virgili, de la universitat, que ens va obrir les portes. I llavors ella portava tota la part de psicomotricitat i va donar recolzament com a doctora a aquest màster. Llavors, molts doctors que estan treballant, bueno, sabeu com un màster funciona, que hi han d'haver també doctors de la universitat. Persones han vingut a aportar els seus coneixements, a sumar, doncs, per exemple, parlant de les teories de sistemes o de comunicació o de la psicomotricitat del treball del cos des d'aquesta mirada de la universitat al màster. Llavors, exactament durant la formació, els alumnes ara tenen la possibilitat de saber que es fa aquest màster, quan es fan jornades es convida els alumnes, quan es fan actes de presentació també es convida els alumnes i a poc van tenir contacte. Cada cop tenim més alumnes sortits. Enguany, amb aquesta promoció, tenim un grupet de 6 noietes que han acabat ara mateix la universitat, que van trucar per apuntar-se i van dir, bueno, és que som un grupet de 5 que acabem ara i volíem fer aquest màster, però si podem anar juntes, no? I sí, és un grupet, doncs tenen acabat de fer els 20 anys, 21. Són molt jovenetes i venen amb una força i una energia brutal. Tenim alumnes de magisteri, de psicologia, educadors socials, en tenim cada cop més educadors socials, pedagogs, psicòlegs, i també està obert el màster a persones que no tenen titulació universitària, i llavors el que se'ls fa és un reconeixement d'un curs d'extensió per la Rovira i Virgili, de tantes hores, no? I el postgrau i el màster. És diferent el postgrau i el màster.
Tu, per exemple, t'has trobat amb algun pare que no acabi d'entendre aquest tipus de... manera de treballar?
És que no vas a convèncer ningú ni a explicar res. Senzillament és la teva manera d'estar a l'aula. Yeah. Llavors pots trobar-te pares que tu personalment no els hi agradis. Doncs, bueno, intenta ser el més correcte possible, facilitant i mirant que acompanyes durant un curs o dos, perquè a vegades és cíclic, no? Fins i tot més, no? Perquè jo vaig estar a l'escola de Riudecols i vaig tenir la sort de poder fer des de P4 fins a tercer amb els mateixos alumnes. Va ser una experiència molt, molt, molt enriquidora, no? Acompanyes durant bastant temps aquests alumnes, no? Llavors, intentar estar al màxim de bé possible i d'establir vincles amb la família i ponts de comunicació. Vol dir que ens hem d'anar a prendre un cafè junts? No cal. Que ens anem a prendre un cafè junts? Fantàstic. Però si no, doncs està bé, tot és correcte. No vas a convèncer ningú. Jo precisament no explico res de la pedagogia sistèmica als pares. Els hi mostro com treballo. I els hi explico doncs, que és important, per exemple, els nens que sàpiguen quan van arribar al món què estava passant a casa seva, o si han estat, doncs parlem de l'adopció, o si han estat acollits, o per què tenen el nom que tenen, no? Aquests orígens, no? I potser repeteix, és el nom de l'avi, i és el nom del besavi, i també del pare, ostres, aquests Joans que tenim, no? Joan, no? Joseps, no? I que interessant, no? I mirar un rem molt l'origen, l'origen que tenim, la història familiar, té molt pes.
I la realitat social?
Moltíssim.
Llavors, com ho treballeu vosaltres, això?
Doncs contemplant el que tenim disponible. En aquests moments, a l'aula et pots trobar, primera, a nivell econòmic, unes diferències espectaculars. O sigui, nens que realment a casa seva estan en un nivell econòmic molt precari, i nens doncs, que les coses, per sort, en el seu sistema familiar estan funcionant bé. No? A nivell cultural també ens trobem persones que són nouvingudes, fins i tot alumnes que ja han nascut aquí, però que el seu entorn familiar és completament, doncs, per exemple, d'un altre país i la seva cultura es manté com tancadeta. No? Doncs tot això inclourà. Què podem sumar? Què podem aprendre? Com puc fer la reunió amb aquests pares o mares i que entenguin que per mi és necessari, doncs, que es porti una fotografia de la família, no? Com els puc fer entendre que per mi és interessant saber que els avis encara estan vius al Marroc? O quin és el menjar tradicional que es feia i donar força amb aquests alumnes?
Però la realitat social ja fora, no només lligada amb ells, no? La realitat social que els envolta, no? Social no només de diferències de cultura, sinó també les injustícies, no? Socials, això com ho introduïu, com ho viuen ells? Poden desenvolupeu la seva capacitat de crítica davant d'aquesta situació externa o
jo
això
penso
no
que això és indispensable. Es crea molt espai de diàleg i de conversa.
Sobre fets que passen.
Sobre fets que passen, sobre reflexions, no? Del dia a dia. S'escolta. A mi m'agrada, per exemple, començar la classe, si és possible, amb una assemblea. Li diem l'assemblea de coixins, tenim tot de coixins a terra i seiem, i aquest dia surten temes i cada dia un nen porta una cosa que li ha passat a casa o que ha llegit, o bueno, surt des de Mercè, has vist els ciris, vaig veure, doncs parlem-ne, no? Si és necessari, parlem-ne, si surt amb el seu llenguatge, amb la seva, no? Una miqueta així, sí, és present.
És present,
tot,
ja.
Clar.
Molt bé, pel que ens diu el Jordi, se'ns ha exaurit el temps.
Ostres!
I hem de deixar aquesta conversa amb tu tan agradable, perquè
gràcies.
Per això els programes tenen això, que tenen un temps limitat. Nosaltres et volem donar les gràcies per haver acceptat la nostra invitació, haver-nos donat tota aquesta informació, conèixer una mica més de prop en què consisteix la pedagogia sistèmica. I
sí.
També doncs, penso que hem donat arguments per poder opinar i per poder saber doncs, si a vegades volem criticar alguna cosa, doncs criticar-la amb fonaments.
Sí, informar-nos. Jo només us vull dir una cosa. Les persones que puguin estar interessades, el dia 7 d'abril, al campus de Salades, a l'aula de graus de la Universitat de Magisteri de Psicologia, es fa la primera presentació de pràctiques en pedagogia sistèmica, és a dir, són persones que a la seva aula, amb una unitat, amb un projecte, des d'infantil a secundària i altres camps, una educació no formal, presenten una experiència des d'aquesta mirada tintada. Hi ha una presentació, esteu tots convidats, no hi ha cap problema.
Molt bé.
Podeu venir tranquil·lament i sereu molt benvinguts. És una manera de conèixer.
Clar,
que em preguntava la Isabel, no?
Què
és la pràctica? Doncs veureu allí les coses interessantíssimes en el nostre territori. Ja no hem d'anar a Barcelona, sinó en el nostre territori, no? Això és molt bo.
Molt bé.
Molt
agraïda. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Doncs bé, fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa 5 minuts de català. I recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. L'Isabel Gaià, el Jordi Soldevila que ens ha fet de tècnic, jo mateixa la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.